10 del matí, 31 minuts, a so d'aquest ukelele, és la secció de l'ukelele, és dilluns i com és habitual, a la llista parlem d'intel·ligència emocional. I ho farem a través del 90.2, a novaradiolloret.cat i també al Facebook Live. Morning, bon dia, internautes, com esteu? Rebeu una cordial salutació a tots els visitants que ens feu costat a través de les xarxes socials. Un cop més, saludem la nostra guia, que és la Joana Coll Ortega. Bon dia, Joana.
Bon dia, Edu, bon dia a tothom.
Recordem que la Joana Coll Ortega és coach personal, executiva i d'equips i grups de feina. Acompanya persones a aconseguir objectius tant en l'àmbit professional també com personal. També és programadora neurolingüística i fa sessions i tallers on treballa la gestió emocional, la comunicació efectiva verbal i corporal, l'autolideratge i ajuda a ampliar la visió i innovació. Avui és un dia molt propici, dilluns, que normalment costa una mica arrencar de la setmana després d'un cap de setmana doncs, que ha estat bastant sacsejat des del punt de vista doncs, cultural. Doncs és un dia propici per parlar de comunicació efectiva. Teniu ganes de transmetre millor les vostres idees no només externament, sinó també internament? En definitiva, voleu millorar les vostres competències? Doncs ens posem a les mans de la Joana Coll. Joana, somos todo tuyos, que diuen, eh?
Sí, gràcies, gràcies. Doncs sí, avui parlem de comunicació perquè, com bé saps, la comunicació és la base de les relacions. Les relacions tant intrapersonal, que seria jo amb mi mateixa, com interpersonal, que seria amb els demés, no? Amb l'entorn, no? Tant proper com professional. I és important, jo crec que és molt important aconseguir sobretot una comunicació assertiva i empàtica, és a dir, una comunicació que respecti una mica el parer de l'altre, l'enteniment, que porti a crear sinergies, no? en aquest tu a tu, que sinergies al final és crear punts en comú i no distanciaments, no? Això és molt important a la família, amb els peques sobretot, no? De moment, crec que per dir un punt així clau, per mi és l'assertivitat, no? Em poso un al costat de l'altre, intento entendre què em vol dir l'altra persona i això, clar, em fa entendre potser un punt de vista que jo no havia valorat, per tant, millora la meva resposta. Per arribar a la comunicació assertiva, crec que és superimportant tenir quatre punts claus molt presents. Un punt que per mi realment és molt interessant és el de preguntar. Jo com coach preguntem moltíssim, no? Però fer preguntes obertes ens ajuda a passar la veu a l'altra persona i que tingui un espai per poder explicar-se, per poder explicar una mica la seva història. Llavors, què és una pregunta oberta? Una pregunta oberta és una pregunta general que no comporta cap mena d'opinió tancada, no? Un com estàs abans de començar, doncs obre les portes a que l'altra persona t'expliqui que potser està bé o potser no està tan bé aquest dia. Si te diu que no està tan bé, doncs ja t'està donant una informació que has de valorar. Un altre punt important a l'hora de preguntar és que deixes un espai mentre t'està explicant o t'està donant una resposta, tu pots escoltar. I aquí entra l'escolta activa, que per mi és un punt clau i no es fa gaire. Què és una escolta activa, no? És estic present, aquí i ara, t'estic escoltant. No només estic escoltant les teves paraules, sinó també estic calibrant aquest llenguatge no verbal. Aquí entraríem en una eina que treballem molt a PNL, que es diu Rapport, que és aquest ball que hi ha en la comunicació, que és el llenguatge corporal, no? I és molt important, pensa que el llenguatge no verbal és un 80% de la comunicació.
Imagina't.
Llavors, no és només el que diem, sinó també com ho diem. Llavors, si tu estàs intentant parlar al teu fill amb una veu maca, intentant, bueno, dir la millor frase perquè estàs intentant respirar i tenir paciència, però la teva cara és un mapa perquè fa 2 minuts estava cridant o estava pujat al sofà, doncs evidentment el nen que està veient una incoherència, no? Perquè tu li estàs intentant parlar en un to, per exemple, suau, però el teu llenguatge diguem corporal és potser més agressiu,
tens,
no? O tens. Llavors, clar, són punts molt importants, no? A l'hora de comunicar-nos. També un altre punt és el feedback, és a dir, esperem resposta, no? És molt important entendre que no sempre tenim la raó i en una conversa, en una comunicació, moltes vegades aquest feedback és molt interessant perquè te parla de tu, no? I potser donen algun punt que has de revisar, el que dic sempre, no?, de l'autoobservació, no? I això seria com la comunicació cap als demés, no? Uh-huh. Seria tota aquesta història, diguem.
Sí.
Però després hi ha una comunicació que per mi és potser la més important, perquè és una mica la base, no?, d'aquest autolideratge que hem parlat molt, d'aquesta paraula, i és la comunicació interna.
Interna. Com ho fem, això?
És aquest diàleg intern. Aquí hem d'aprendre cada dia, com si anéssim al gimnàs, a revisar com ens parlem. Si jo al dematí vaig de bòlit i me n'oblido les claus o no he tancat bé la porta i el primer que me ve al cap és que ets burra, és que sempre vas igual, és que no pares, és que tela, és que... És un diàleg super negatiu de bon dematí. Hem de revisar molt les paraules que ens diem, no? No sempre som amigables o carinyosos amb nosaltres mateixos.
Tendim
i això és important, eh?
Tendim a l'autodestrucció moltes vegades, no, Joana?
Sí, pensa que també tot això va molt lligat a la zona de confort. Pensa que el nostre cervell te vol protegir d'alguna manera, aquest cervell reptilià del que hem parlat, no? Llavors, per aquest cervell, el més fàcil és no te fiquis nerviosa, no tinguis que fer cap acció diferent perquè potser ens equivocarem, no? Llavors, aquest diàleg moltes vegades és com un recurs que té perquè te paralitzis, no? Perquè estiguis en aquesta espiral de la que no surts i d'aquesta manera pues, continues amb aquest pilot automàtic, no? Però clar, quan tu dius no, prou, jo no em parlo així, jo crec en mi, jo sé el que estic fent, jo puc, jo desitjo, jo vull arribar aquí, tot aquest diàleg motivador,
uh-huh.
Clar, el nostre cervell pensa, ui, aquesta s'ha alienat, no? A veure on va, no? Ara, igual es llança a la piscina sense aigua,
total.
No? Llavors, bueno, moltes vegades és per protegir-nos i per seguretat, però és molt recomanable, observar aquestes paraules, aquestes frases que ens diem. Jo sempre dic als clients, és que tu ets el teu propi pitjor enemic, moltes vegades.
Segurament.
Ningú te dirà el que tu te dius. Ningú te donarà l'opinió tan dura que tu tens de tu mateix, no? Llavors hem de revisar, canviar paraules. Jo dic molt que en la comunicació, la lingüística, és importantíssima, no? No és el mateix dir soc un fracassat que, vale, m'ha sortit malament, he de revisar i he d'aprendre que tinc que aprendre. Fixa't que diferent, no?
No, potser estem dient el mateix.
Una em porta a una sensació de no poder, de no arribar, de no ser suficient, de no ser merecedor. L'altra m'aporta a optimisme, d'alguna manera, perquè me fa posar-me les piles i dir-me, no, revisa què està passant, potser és una altra porta, potser amb aquesta persona t'has de comunicar d'una altra manera. L'altra te dona com una visió d'oportunitats, una obertura més mental, més resolutiva. Llavors, hem de revisar aquestes paraules. Jo sempre dic que mai hem d'utilitzar aquestes paraules. Oi, soc burra, que estan molt en el diàleg col·loquial, no?
Uh-huh.
Ai, ets burro. Ai, que passat. Ai, intentem revisar tot això, no? Perquè tenen connotació les paraules. Són molt poderoses i moltes vegades fins i tot creatives, perquè si tu te dius un diàleg motivador, si tu te parles amb una intenció clara de superar-te, evidentment, segurament, començaràs a passar l'acció amb una altra actitud, no? Una actitud poderosa, positiva, forta, però si és al revés, tenim tots els números per tot el contrari, no?
Ah, per limitar-nos, no?
Per limitar-nos,
però
per enfonsar-nos.
Què passa quan nosaltres dia a dia intentem, doncs, fer servir paraules que són motivadores, que són inspiradores, mm-hmm. i que dius, ostres, potser aquí estem alimentant un ego que no entra ni per la porta.
I això és clar. Curiós i m'encanta la pregunta o la reflexió que m'acabes de fer, perquè fa poc estava en una xerrada de docents i una professora em va dir... Jo parlava d'autolideratge,
sí.
I vam parlar de reforçar l'autoestima i bueno, tenir molt clar aquest, pues aquest tema, no?, més intern i més profund. I ella va dir, no, però això no és egoista.
O dic, pot tendir cap a
clar, i jo
alimentar
dir,
l'ego.
O sigui, que cuidar-te... ella tenia una connotació de que podia ser egoista en el fet de miro per mi, perquè no ens han educat per això. Ens eduquen per mirar els altres, per ajudar els altres, per fer tot el possible pels altres, per escalar fora,
uh-huh.
bueno, sempre és aquesta mirada, no?, cap a fora, però no ens eduquen per mirar-nos cap a dintre, no? I com estàs tu? Si tu no tens un reforç, si no tu no tens una autoestima forta, que d'aquí depèn molt el diàleg interior, tens molts números de no arribar a segons on, no? I no té res a veure. No és, és un egoisme sa, per si vols dir egoisme, que jo no ho diria. És com una mena de mirada nova cap a tu mateix. Si jo estic bé, sóc la millor mare. Si jo estic bé, sóc la millor professional. Si jo estic bé, sóc la millor parella, perquè potser no estic tan estressada, potser la meva comunicació és més efectiva, potser fins i tot tinc un espai més reflexiu, no? Abans de parlar m'ho penso. Jo crec que és importantíssim començar per nosaltres i no crec que sigui ni egoista ni egocèntric.
T'ho plantejaré d'una altra manera, Joana. Dues figures mundials de l'esport, sí. Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Ja, sé, ja em diran, ah, ja estem comparant. No, a veure, tots dos són autèntics cracs en la seva professió, i si hi ha una cosa que veritablement envejo de Cristiano Ronaldo és la seva capacitat d'aixecar-se. De fet, mai no ha estat al terra, no?
De superació,
De superació i de sacrifici. Ell és cada dia que segurament es diu ell mateix, sóc el millor,
sí.
I haig de millorar, i convençut d'aquesta força interior que ell té, és descomunal. Però, en canvi, moltes vegades tot això es tradueix a un caràcter que dius...
egocèntric.
No acaba de...
Sí,
grinyola.
Sí.
Grinyola una
premsa.
Mica. Grinyola.
Però
en
aquí...
canvi, Leo Messi és el mateix, sí. Però diguem que projecta aquest caràcter d'una altra forma, d'una manera... No vull fer... No és que sigui més noble, no és això, però sí que destila una altra aparença.
I està molt bé aquesta pregunta i d'aquests dos personatges que són molt públics, perquè parlem ara d'un tema que també en comunicació, sobretot en PNL, es tracta molt, no? I és el mapa mental. És a dir, el mapa mental d'en Ronaldo no és el mateix que el mapa mental d'en Messi, perquè cadascú ha viscut les seves experiències. Sí que tenen una cosa en comú, que són futbolistes que venen potser d'un entorn que no era de gent rica, per exemple, que van tindre unes oportunitats en un moment donat, però poc més. Tot l'altre no ho coneixem. No sabem quina situació familiar tenia un, quina tenia l'altre. No sabem quines oportunitats van assolir per arribar aquí. Tenim alguna informació, però no la suficient com per saber realment què hi ha darrere del personatge públic. Que jo sempre dic que moltes vegades el personatge es menja a la persona.
Clar.
En el cas d'en Ronaldo, moltes vegades dona aquesta sensació, no?, que és un personatge molt ben fet, molt clar, no?
És un producte
de màrqueting.
I amb
Messi potser és més natural, perquè
sí.
Fins i tot la comunicació d'en Messi és diferent, no? A l'hora
sí.
D'explicar-se, sembla que a vegades li costa
sí.
Més, no? Però tot això està molt estudiat. Però sí que és veritat que tenen cadascú el seu mapa mental. Què és un mapa mental? Que en comunicació és clau. El meu mapa mental està fet de les meves experiències, per tant, són úniques, no hi ha ningú més que les tingui igual que jo, dels programes, que hem parlat molt d'aquests programes o aquests patrons, no?, que portem repetitius i moltes vegades educacionals, col·lectius. No és el mateix néixer en un barri que en un altre.
Espar.
No és el mateix néixer en una religió que en un altre. No és el mateix néixer en un país que en un altre. I això ho hem parlat també, no? Llavors jo crec que és molt important entendre que cadascú té el seu mapa mental. Això què ens fa? Ens fa veure l'altra persona des d'una tolerància nova. Perquè veiem la part pública, que ens pot agradar més o menys, però al final són professionals. El que ens té que agradar és com juguen, no?
Totalment.
El que passa és que moltes vegades, fixa't, i aquí entraria molt lo de l'empatia, no?, que és tan important en la comunicació. Hi ha persones professionals que només per la manera de fer te donen una empatia, un grau important, tu connectes, te sents, no?, identificat, o almenys dius, no, és molt natural, és com jo. Hi ha altres persones que te donen un rebuig, no es crea aquest grau d'empatia. O...
I aquesta podria ser el fet diferencial
sí.
Entre un jugador i l'altre?
Sí, jo potser sí que seria això, no?, l'empatia, perquè en Ronald... Jo no segueixo el futbol i no entenc
gaire. No, ja
està,
millor perquè així no estàs condicionada.
No, per el que veig a la tele, en Ronaldo pues, és un personatge públic que s'ha fet a si mateix, que té molt clar on vol arribar, que té uns valors i uns principis, segurament, i en Messi dona la sensació de que potser té uns altres, no? Però que tots dos, al final, són ambiciosos, que tots dos volen aconseguir títols, que tots dos tenen molt clar que quan arriba l'agost se cogen un iate i se van al mar, siguen un com un
sí,
i l'altre com l'altre.
I que són autèntics esportistes d'elit.
Ara, i que segurament tenen la mateixa preparació física i mental, cadascú amb les seves estratègies. Hem parlat molt de les estratègies mentals, aquest diàleg intern, amb ajuda o sense ajuda, aquesta gent està molt motivada. Aquesta gent deu tindre, no un coach, deu tindre un batalló de coaches.
És que si no és la benzina, no?
Clar,
diguem que aquesta,
clar, necessiten...
aquest diàleg intern és la benzina, no? Per tirar endavant.
Sí, necessiten molta, molta... No només la preparació física, la preparació mental, la disciplina diària. Hem parlat 20.000 vegades d'hàbits, no? I per què? Ostres, Joana, sempre parles d'hàbits, quin pal. No, és que l'hàbit és el que t'aporta, un hàbit controlat, que no te suposi tampoc, és el que t'aporta l'èxit. I moltes vegades aquests grans professionals són gent amb molta disciplina, que s'aixequen amb una roca d'hàbits potent i que tenen molta preparació en tots els nivells. Llavors, bueno, per desgràcia, moltes vegades en aquesta comunicació no verbal,
d'això n'hem de parlar en un altre programa, em sembla.
Un empatitza més que l'altre. Me'n recordo quan va sortir que en Ronaldo havia fet aquell gest tan...
Sí.
Pues tan prepotent, no?
Sí.
Evidentment, això va condicionar l'opinió pública. Fins i tot una persona que no el segueix o que no el conegués diria, i aquest tio, quina necessitat té de fer això, no? Però tenia tot el seu dret. Li van donar un superpremi i cadascú celebra el seu premi com vulgui, no? M'entens? Potser des del seu mapa mental, des de tota la seva experiència, per ella allò era el més important. Perquè estem parlant, doncs, d'una persona que està aconseguint resultats molt, molt potents, no? Bueno, doncs escolta, si vols cridar, crida. Si vols ballar, balla, no? Al final... Però per què un entra millor que l'altre? Doncs pues clar, tu clar. Te'n vas a Madrid i seria tot el contrari,
sí.
Eh?
Sí, no, claríssimament, en funció també de...
Clar, estaríem allà a la ràdio i segurament la pregunta seria al revés, no?
Correcte.
Per què un no cau tan bé i l'altre... Sí, no? I estaríem parlant al revés.
Clar.
Estem molt condicionats d'unes creences col·lectives en relació també al futbol.
Joana, estem arribant ja a la recta final de l'espai. Aquest divendres tens un taller...
Sí, aquest
interessant,
divendres...
d'aproximació, sí. A la programació neurolingüística.
Sí, és un apropament, és un taller bàsic, sobretot parlarem de la comunicació, tant verbal com no verbal, parlarem, doncs, bueno, de patrons que ens poden ajudar a millorar la relació amb nosaltres mateixos i amb els demés, i estic molt contenta perquè l'espai el cedeix Can Gallissà, la Montse i la Neus, i és molt xulo, la llibreria està sota, llavors, bueno, trobo que és un espai molt maco i
inspirador.
Estic molt contenta. I aquests tallers, jo vaig fent tallers sempre per una mica apropar la gent a aquesta disciplina o a aquesta ciència, que és molt maca, que porta moltes eines en el dia a dia, i bueno, al final que la gent també disfruti de coses diferents.
Aquí a la ràdio diguem que fem un petit tastet, però
sí,
el taller...
Sí, sempre fem cosetes petites. Sí.
Molt més menor envergadura, però
sí, en el
divendres...
taller aquests punts que hem parlat els treballem i bueno, treballem el rapport, que és aquesta eina del ball de comunicació, per sobre, perquè no és un taller molt, molt llarg, però sí que almenys la gent tindrà la primera visió de lo que pot ser una comunicació diferent, no?
Doncs emplacem les persones que estiguin interessades en aquesta primera aproximació a la programació neurolingüística a partir de les 5 de la tarda a Can Gallissà, a la plaça de París, justament a sobre de la llibreria, a l'Altell, com
sí.
Diuen.
Que sobretot, és... i són places limitades, que telefonin o que enviïn un WhatsApp. Jo estic a Instagram, allà en el perfil hi ha la informació i allà poden escriure, si volen.
Recordeu que la Joana Collortega té la seva consulta privada al carrer Miquel Ferrer 13 del Lloret de Mar i que podeu contactar amb ella a través de les xarxes socials o també al telèfon mòbil 671-500-610, 671-500-610. La primera cita és gratuïta i també al seu gabinet hi trobareu la Sònia Campos, que és psicòloga humanista especialitzada en dol i emergències i consultora, volem dir, en què acompanya persones en aspectes que no requereixen un procés llarg terapèutic. Joana, ens queda pendent la comunicació no verbal, que jo crec que això és un món, és una dimensió
sí.
Desconeguda.
I a part que obre molt, sobretot a nivell professional, és molt, molt potent, molt potent.
Et faig un repte, fins i tot. Ens agradaria preparar un mini taller així, d'estar per casa, perquè
sí.
Clar, el temps el tenim molt condicionat. Quines són les habilitats o quines són les pautes que hauríem de seguir en comunicació no verbal davant d'una entrevista de feina?
Doncs mira, per dir-te quatre ràpidament. Primer,
si vols,
sí.
Ho avancem ràpidament avui, però fem un monogràfic de cara a pròxims dies.
Doncs
sí?
Mira, parlaríem molt dels gestos, parlaríem molt de l'actitud, parlaríem molt fins i tot de la roba, no? De, bueno, una mica d'aquest aspecte no, extern. I jo crec que també parlaríem molt d'aquest acompanyament en la diguem, en l'entrevista, no? El que és la pregunta, resposta... Doncs jo, si ho enfocaria per aquí, crec que la gent pot tindre algun tip que pot ser molt interessant, molt si bé. Necessita anar a una entrevista de feina.
Doncs mira, com que ja estem encaminats cap a la nova temporada turística,
per tant,
inicia l'activitat i comença ja una mica des del punt de vista laboral a sacsejar la coctelera,
sí.
Preparem un monogràfic sobre com preparar una entrevista
de feina amb
comunicació verbal i no verbal.
Sí? Perfecte, seria ideal per tota la gent de Lloret que ara comença doncs, a buscar on col·locar-se en la temporada. I jo sé que serveix, eh? Ho he provat
segur,
moltes vegades
segur,
i és
segur.
Molt interessant.
Hi ha trucs, tips, com dius tu,
sí,
que dius,
sí,
mira, doncs això, doncs... Sembla mentida que aquestes coses, aquests fets diferencials, facin decantar la balança cap a un costat o un altre, eh?
Sí,
és curiós.
Sí, sí, sí,
és curiós.
Totalment. Sí, sí.
Joana, gràcies, bona setmana.
A vosaltres. Uah!